amb veus d'altri. Un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir. De la mà de Tomàs Llopis. L'any 2006 que encetem és el 750è després de les morts d'Alarrac i de Jaume I. Resulta cridaner, però és cert que els dos enemics irreconciliables van morir el mateix any. El primer al Coi, al camp de batalla, al barranc que du aquest nom precisament, i el segon al seu llit entre Alzira i València. Alguna cosa caldria fer perquè una efemèride de tal magnitud no passés desapercebuda entre nosaltres. Celebracions institucionals, en primer lloc, algun congrés d'història, grans desfilades de moros i cristians a tots els pobles, documentals, pel·lícules, representacions teatrals, festes populars, traques, castells i tedeums, si cal, serien d'agrair. Hi ha molt per fer i ens agradaria ser optimistes i pensar que tindrem festa. De moment, sabem que la muixeranga de la Marina Alta commemorarà com cal amb dues defuncions i que just Celles en prepara una de grossa sobre Alarrac. Però la llista és oberta i ja en farem balanç el dia de Cap d'Any. També, en veus d'altri, voldria afegir-se a aquesta agitació de la memòria col·lectiva i per això ens remetem al llibre dels Fets, on el rei creador del Regne de València es confessa dels seus actes. Així, el capítol 5 conta com va ser el seu engendrament, fet, com no podia ser de cap altra manera, per voluntat divina. Primerament, en qual manera fom engendrats nos. Nostre pare, el rei en Pere, no volia veser nostra mare, la reina. Esdevent-se que una vegada el rei nostre pare fou en Llates i la reina nostra mare fou en Miravalls. E ben que el rei un ric hom per nom Guillem d'Alcalà e pregal tant que el feu venir a Miravalls, on era la reina nostra mare. I aquella nuit que amb dos foren a Miravalls, volgué nostre senyor que nos fossem engendrats. E quan la reina nostra mare se sentí prenys, entrassen a Montpeslier, e aquí volgué nostre senyor que fos lo nostre naixement en casa d'aquells de Tordemira, la vespre de Nostra Dona Santa Maria Candeler. Ramon Muntaner, a la seva crònica, adorna molt més el fet i el conta més divertidament. Però no devem desviar-nos de la història que avui ens ocupa. El fet cregut, no sabem si podem dir cert, és que tot en la vida de Jaume I té una clara inspiració divina. Així, el nounat infant fou portat per diverses esglésies de Montpeller entre resos i càntics i retornat a casa, diu el monarca. E quan nos tornàrem a la casa de nostra mare, fou ella molt alegre d'aquestes pronòstiques que ens eren esdevingudes. E feu fer 12 candeles, totes d'un pes i d'una granea, e feu-les encendre totes encems, i a cada una més sengles noms dels apòstols, he promès a Nostre Senyor que aquella que pus duraria, que aquell nom hauríem nos. He durat més la de Sant Jaume, ve 3 dits de través que les altres, i per això, i per la gràcia de Déu, havem nos nom en Jaume. No és aquest el lloc per entrar en els detalls, encomiables o no, del regnat de Jaume I. La commemoració de la seva mort ens indueix a evocar els seus passatges tinguts com a gloriosos. N'hi ha molts. Però com a valencians, és obligat reportar el capítol 282 del seu llibre en què el rei relata el moment més emotiu de la conquista de València. La negociació ha estat llarga. I finalment, Jaume I ha concedit que els sarraïns i les sarraïnes, així ho diu expressament, puguen eixir de València guiats fins a Cullera, emportant-se totes les seues pertinences sense que ningú els fes cap mal. I ordena el rei que metessin Nostra Senyera en la torre que ara és del temple. Ells deixeren que els plaïa. e nos fom entre la Rambla, el Real e la Torre, e quan vim Nostra Senyera sus en la Torre, descavalcam del cavall, e endreçam-nos vers l'Orient, e ploram de nostres ulls, e besam la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. I abans d'arribar a l'Arrac, caldrà esmentar el casament de Violant d'Aragó, filla de Jaume I, amb el rei castellà Alfons X el Savi, l'ambició del qual semblava il·limitada, no només pel que respecta a la possessió del sud del regne de València i del regne de Múrcia, sinó que, en virtut del casament, també reclamava Xàtiva, a la qual cosa respongué el monarca català. «Deiem-vos que nos no havem paor que ningú l'ans tolga, ens la prenga, ni l'alcaid la pot donar, ni ningú la gose prendre. Car qui en Xàtiva voldrà entrar, sobre nos haurà a passar. E vosaltres, castellans, cuidats passar amb vostres amenaces, e aquelles esperar-les vosé». És a dir, aneu en compte, castellans, amb les vostres amenaces, que jo les esperaré. I segurament d'aquesta ambició d'Alfons X van venir les aliances i algunes ajudes del rei castellà a les revoltes de l'Arrac. Les aparicions del cabdill musulmà són nombroses cap a la segona meitat del Llibre dels Fets, però en atenció a la nostra audiència local, hem de citar un passatge en què, a més de la notícia bèl·lica, trobem la intimitat del monarca, el suport que troba en la reina Ana Violant d'Hongria. Al text que llegirem, el rei és a Calatayud i se li acosta un cavaller que li dona males notícies. «E quan haguem oïda la missa, acostàs a nos don eiximent Pérez d'Arenós e dix-nos: Senyor, mester vos hauríets a acordar en vostres afers, que en barcs, en destorps, vos ixen que vos no us cuidats. E nos dixem quins embarcs podien ser aquells. E ell dix: bé no sabrets. E nos dixem: mal feu don eiximent Pérez, que si vos sabets cosa de nostre pro, haurem-ne alegria, e plaurans molt. E si era nostre dany, prendríem-hi consell, ens faríem aconsellar. E si abans hi podia hom prendre consell, més ne valdria. E ell diix: doncs volets que us diga? E nos dixem: sí, volem bé. E diix així: a la Drac vos apreses alguns castells en terres de València e no us ho gosàvem dir. E nos dixem: facien o mal, car no ens ho deien, pues entenien que no es perdíem res del nostre, coses nostres, mas a nos plau molt que per les covinences, o sigui, els acords, que ens havien feites los sarraïns, no els gitàvem, vol dir, no els expulsàvem de la terra. E pues ells no es fan cosa perquè els negitem, e a Déu plau, a nos plau molt que allí on llongament és cridat e invocat lo nom de Mahomet, serà hi apel·lat, o sigui, invocat, lo nom de Nostre Senyor Jesucrist. E dixem: sabets quins castells nos apreses? E ell diz: Gallaner, e Serra, e Pego. E nos dixem: pus les noves són aitals, veurem qui ens fa aquest mal, e irem llà, e prendrem-hi consell. E puis, dixem-ho a la reina, que açò ens havia dit don eiximent Pérez d'Arenós, e dix ella que ja ho sabia, mas no ens ho gosava dir. E nos dixem: errades i durament, car no ens ho deies, car com abans prenom consell al dany que hom li pren, més val. E és nostra voluntat que ens n'anem a València e que cobrem nostra terra, car on més s'apoderaria l'Arrac, pitjor seria de cobrar. E dix ella: teïts bona raó e fets-ho en bona ventura, e prec-vos que llevets mi e vaja amb vos. Les confrontacions entre els dos adversaris eren constants i els escenaris ens són coneguts. Només el capítol 376, cite sempre per l'edició de Ferran Soldevila, trobem València, Xàtiva, Cocentaina, Planes, Castells, Pego, Gallinera i Alcalà, car allí tenia a l'arrac son alberg major que en altre llogar. I voldríem reportar encara un passatge espectacular del llibre de Jaume I que mostra la bona relació entre el cabdill musulmà i el rei castellà i uns detalls d'espionatge de l'època, d'ironia literària del rei i de final feliç. Si ho mirem des de la banda cristiana, que és la que ens pertoca per tradició. Venc lo rei de Castella a Alacant e envià missatge a l'arrac que eixís a ell. Ell eixí. El rei de Castella caçava e l'arrac venc amb 10 cavallers de moros e sos eixortins, o sigui, guàrdies del rei, que l'anaven davant. E deixeren al rei de Castella que a l'arrac venia e aturàs. E a l'arrac venc a ell e besà-li la mà. El rei de Castella demanà-li si sabia caçar, e a l'arrac dis-li que si ell se volia, caçaria castells del rei d'Aragó. E dix un gallego que era el rei de Castella que mal moro era aquell que no sabia caçar sinó castells. E era ahí un cavaller de nostra terra que oí les paraules que havia nom Miquel Garcés e dix-nos-ho tot. E quan nos haguem tolt, o sigui, llevat a l'arrac tot so que havia agitat, expulsat de nostra terra, a nos membrar, vam recordar aquella paraula, e faem fer una carta al rei de Castella i enviam-li a dir com nos era estat dit que a l'arrac era vengut a ell e havia-li dites aquelles paraules que de sus són dites. E nos faíem-li saber que li havíem tolts en 8 dies 16 castells, e que així sabíem nos caçar com nos li enviàvem a dir, e que a l'arrac havia caçat així com havia oït per nostra carta. Finalment, al capítol 556, Jaume I narra la mort del seu gran enemic. Era el darrer alçament de l'arrac. La crònica parla de 250 cavallers musulmans. E nos, estant en Xàtiva, haguem ardit notícia d'aquells cavallers genets que eren entrats en la terra. E nos pensam de trametre d'entro a 40 homes a cavall a establir la vila del Coi, e de metre establiment al castell de Cocentaina per on aquells genets devien passar. E quan foren venguts entro a 250 cavallers d'aquells genets en el coi per combatre, prengueren aquí el combatre gran mal, e encara que hi perderen llur cap, per nom Aladrac, lo qual ja altra vegada ser alçat amb alguns castells del dit regne, los quals li convingué desemparar ell, o sigui, abandonar, havent eixir de tota la terra per tots temps. I la lluita havia de continuar encara, però amb uns altres protagonistes. Jaume I havia de morir pocs mesos més tard, després d'haver instituït un regne de València independent de Catalunya i Aragó, amb corts, lleis i hisenda pròpies, i federat amb aquests territoris sota el vincle de la corona. Per això els valencians som una nació històrica que té acte de naixement, tal com hem anat esbossant en aquesta aproximació, escrita amb la intenció que algú més posi fil a l'agulla d'un aniversari tan emblemàtic.